Es disparen les denúncies contra els comerços que no retolen en català. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
En 10 anys, les denúncies a l'Agència Catalana del Consum per falta de retolació en català a les botigues han passat de 86 a 1.600, Joan Bota.
Hostaleria i restauració, juntament amb centres de bellesa i botigues de roba, concentren el gruix de denúncies. En molts casos, això no implica multes per falta de recursos de l'administració. El coordinador d'Empresa i Consum de Plataforma per la Llengua, Xavier Dengrà, adverteix d'un fenomen creixent.
Sobretot a Barcelona hi ha una situació de competència trilingüe. I abans trobàvem que el català no apareixia com a primera llengua moltes vegades, sinó que quedava relegada després del castellà, doncs ara passa que fins i tot apareix com el català com a tercera, quarta, cinquena llengua.
Mentrestant, al País Valencià, més problemes per Carlos Mazón.
La seva ex número 2, Salomé Prades, diu que va informar el president valencià de la possibilitat d'enviar l'alerta als mòbils mentre ell dinava al Ventorro. La jutgessa que investiga la gestió de la Dana demana a la periodista amb qui dinava Mazón aquell dia proves documentals, com per exemple un tiquet de pàrquing, per determinar fins a quina hora va estar amb ell.
El Tribunal Suprem reclama a l'Audiència Nacional que investigui els pagaments en efectiu del PSOE. Madrid, Paula Brujats.
La decisió arriba l'endemà que Pedro Sánchez negués al Senat cap caixa B del Partit Socialista, però el Tribunal Suprem sospita que Ábalos i Koldo García passaven tiquets de despeses al partit per blanquejar les comissions il·legals. Les explicacions que ha donat fins ara l'exgerent dels socialistes no han convençut el jutge, que demana a l'Audiència Nacional que ho investigui.
Per cert, que la defensa de Jordi Pujol demana que l'expresident no s'assegui al banc dels acusats al judici per la suposada fortuna oculta de la seva família, que ha de començar el 24 de novembre.
El País detalla que han presentat tres informes mèdics on sostenen que Pujol, de 95 anys, no està en condicions cognitives per afrontar un judici.
I el govern espanyol ultima els tràmits per il·legalitzar la Fundació Francisco Franco.
La Fundació ja ha rebut l'expedient en què se'ls acusa de fer apologia del franquisme i d'humiliar les víctimes. L'última paraula la tindrà un jutge al matí de Catalunya Ràdio. La fiscal de Memòria Democràtica, Dolores Delgado, subratlla.
Hemos tenido que esperar a la Ley de Memòria Democràtica para acabar con aquellos espacios de exaltación del régimen represor franquista. Y esto es un antes y un después y supone un cambio de paradigma.
I encara tres apunts més d'aquest Catalunya migdia.
Ens fixarem en els beneficis de la gran banca avui, que CaixaBank ha presentat resultats, i ho contraposarem amb el poc rendiment dels dipòsits a termini. Us explicarem per què la taxa de residus augmenta exponencialment a la majoria de municipis del país, i a les portes de Tots Sants, atenció al titular. Les botigues de disfresses diuen que ja venen tant per Halloween com per Carnaval.
Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Montse Raya, bon dia.
Hola, bon dia.
El Girona busca avui a Getafe sumar punts amb urgència per sortir de la cua de la primera divisió.
L'equip de Mitchell és molt conscient del que juga aquest vespre a les 9. El partit el podreu seguir, com sempre, amb la transmissió de Catalunya Ràdio. Actualitzarem les dades de la infermeria blaugrana. Lewandowski i Olmo s'han entrenat avui de nou amb el grup i apunten a tornar diumenge contra l'Elx. La ressaca de la Copa Masculina de Futbol amb l'Espanyol ja a la segona ronda, i la nova cita el Barça Bàsquet a l'Eurolliga a 2:15 a Belgrat contra Partizan. També seran avui al Catalunya Migdia Esports.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb problemes a l'AP7 per dues incidències. Hi ha cua de Mollet del Vallès a Barberà en sentit sud a causa d'un accident. Afecta també el sentit contrari amb retencions entre Sant Cugat i Barberà. També aturats a la mateixa AP7 a Sant Cugat en direcció Tarragona per una altra topada.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia. Ui, a veure si tenim per aquí.
Què voleu saber? El temps que farà?
Sí, ara, és que no et sentíem, Ara sí, ara sí. No, volia saber si la castanyada seran mànigues de camisa, com aquell qui diu.
A veure, jo diria que tampoc exagerem, perquè fa fresqueta i una mica d'humitat a l'interior. Però, home, a les grans ciutats, com que no farà vent al centre de les grans ciutats, Badalona, l'Hospitalet, Barcelona, potser Mataró, potser Vilanova, enteneu-me, doncs aquí estarem a 17, 18, 19 graus, allà a les 7, 8 de la vespre. Per tant, no cal anar molt abrigat. Ara, màniga curta, a l'interior 12, 13, 14, les valls del Pirineu 8 o 10 graus. Ara això sí, no glaçarà la propera nit. I començarem el mes de novembre, demà a Tots Sants, amb una temperatura encara més alta. Avui estem arribant als 24, 25 graus, per exemple, al Delta de l'Ebre, que és molt alta. Doncs demà 26-27 de temperatura màxima. Atenció, 26-27, és que 27 ens trobem a 3 graus dels 30. Això passaria a Figueres. Comarques de Girona, potser la mateixa ciutat de Girona, Santa Coloma de Farners, Banyoles, Perpinyà també, es dispara la temperatura. Capes de núvols prims, demà a la tarda algun ruixat a la Vall d'Aran. Diumenge pot caure algun ruixat a la tarda entre Girona i Barcelona. I diumenge refrescarà.
Gràcies, Dani. Bon dia.
Fins ara, bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. En 10 anys s'han disparat les denúncies per no retolar en català els comerços i incomplir així la llei. L'Agència Catalana de Consum ha passat de rebre 86 denúncies a rebre'n 1.600. El català passa a ser el tercer o el quart idioma, segons denuncia Plataforma per la Llengua, darrere del castellà o de l'anglès per efecte del turisme. Els àmbits més afectats són l'hostaleria i la restauració, els centres de bellesa i les botigues del tèxtil. Montse Camps, bon dia.
Bon dia.
A què s'atribueix aquest increment?
Doncs mira, segons explica Catalunya Ràdio, Xavier Dengra, coordinador d'Empresa i Consum de Plataforma per la Llengua, el fet que els catalans són més conscients dels seus drets lingüístics, però també hi ha dos factors.
Molts comerços, especialment que estan regentats per immigrants, doncs realment no saben que hi ha una normativa lingüística. Per tant, si no hi ha un primer pas, que és l'informatiu de conscienciació, això no arribem enlloc. Per altra banda, també, durant els últims anys s'ha simplificat molt la burocràcia a l'hora d'atorgar la llicència comercial per obrir un establiment.
Una part important dels expedients oberts han acabat sense sanció, arxivats o sense resoldre. Les competències d'inspecció i sanció són de l'Agència Catalana del Consum, però el director de l'agència, Isidor García, demana la col·laboració dels ajuntaments.
Caram, si ja fas inspeccions i després tramites expedients sancionadors per segons quines coses, les pots també plantejar pel tema de la llengua. A nosaltres particularment ens ajudaria molt perquè no tenim efectius suficients.
García avança que el Departament d'Empresa i Treball i el de Política Lingüística treballen en un pla per dotar-se de més efectius.
Mentrestant, el cercle judicial també acorrala Carlos Mazón l'endemà d'anunciar que obre un procés de reflexió personal. Avui, la jutgessa que investiga la Dana, de València, ha demanat a la periodista que aquell dia va dinar amb el president valencià que li ensenyi el tiquet del pàrquing, perquè mentre l'exconsellera d'Interior ha canviat ara la versió per dir que va mantenir Mazón al corrent de tot, Albert Prat.
Sí, la periodista Maribel Vilaplana està cridada a declarar dilluns que ve, i aprofitant aquest interrogatori, la jutge li ha demanat ara que busqui el justificant del pàrquing per saber fins a quina hora d'aquella tarda va estar amb Carlos Mazón. La magistrada vol saber si la periodista va ser testimoni de les diverses trucades que el president valencià va rebre mentre dinaven plegats, i en aquest punt són rellevants les explicacions que l'exconsellera d'Emergència ha donat aquest matí a diversos mitjans. Salomé Prades diu ara que va estar trucant a Mazón per explicar-li les decisions que s'anaven prenent, fins i tot l'alerta als mòbils de la gent. L'escridassada de les víctimes en el funeral d'estat de fa dos dies ha marcat un punt d'inflexió a les files del PP. La direcció li descarrega tota la responsabilitat a Mazón sobre si ha de seguir. La portaveu Esther Muñoz en declaracions a la Sexta.
Es el señor Mazón al que le corresponde tomar una decisión y no, mi opinión no importa, ¿no? Y en cualquier caso yo lo que creo es que lo que tiene que prevalecer es que las víctimas siempre puedan decir lo que consideren y expresar su dolor como crean oportuno.
Dilluns, la direcció del PP ha convocat la reunió mensual de l'executiva a Madrid. Mazón hi està citat, però a hores d'ara no sabem si s'hi deixarà veure.
Mentrestant, l'endemà que Pedro Sánchez negués al Senat cap finançament irregular del PSOE, el Tribunal Suprem fa un pas en la direcció contrària i demana a l'Audiència Nacional que investigui els pagaments en efectiu que el partit, el PSOE, va fer a l'exministre Ábalos i a Koldo García. El jutge creu que tots dos passaven tíquets de despeses per blanquejar les comissions il·legals. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Sí, les explicacions que va donar l'exgerent del PSOE abans d'ahir al Tribunal Suprem no han convençut el jutge, que les troba insuficients i creu que cal indagar més. No s'ha aclarit, per exemple, d'on sortien els diners ni quines despeses cobrien, i per això demana a l'Audiència Nacional que ho investigui. Ara haurà de decidir si obre una investigació per finançament irregular al Partit Socialista. Tranquil·litat i màxima col·laboració, diu el PSOE. María Jesús Montero nega cap irregularitat.
Nosotros tenemos la trazabilidad de todos los pagos que se hayan podido hacer, facturas de taxi, facturas de hoteles, bueno, de la actividad habitual de representación, y que, por tanto, tenemos una tranquil·litat absoluta.
Però aquestes explicacions són insuficients pel Partit Popular, que ja posa el focus en els dubtes que planteja el jutge del Suprem i també en els silencis d'ahir de Pedro Sánchez al Senat.
Acredita que el Partit Socialista no és capaç d'explicar l'origen de su dinero, a qui en paga ese dinero ni cómo, y lo que acredita es que Sánchez ayer tenía silencios porque está preparando no su defensa ante la Comisión de Investigación, sino defensa judicial.
Això deia Esther Muñoz, la portaveu dels Populars al Congrés. Fins ara, l'exministre Ábalos i el seu assessor, Coldo García, no han aclarit l'origen dels diners, perquè fins ara sempre s'han negat a declarar.
I mentrestant, la defensa de Jordi Pujol vol evitar que hagi de fer front al judici per la fortuna de la família. Ha enviat 3 informes mèdics a l'Audiència Nacional perquè valori el seu estat de salut i si està o no en condicions de suportar el procés que començarà a finals de novembre. Jordi Pujol, recordeu, té 95 anys, Pilar García.
Són informes sobre el seu estat de salut físic i cognitiu, segons explica El País. El seu equip jurídic vol que la clínica forense de l'Audiència Nacional els estudiï i digui si l'expresident és apte per fer front a un judici que durarà mesos. I en cas afirmatiu, en quines condicions? Com ara si ha de ser present físicament? De fet, com va avançar aquesta emissora, la família de l'expresident ja va demanar fa unes setmanes que Pujol pugui seguir el judici de manera telemàtica. Des de Barcelona, donat el seu precari estat de salut i el trasbals físic i mental que li suposaria traslladar-se fins a la capital de l'Estat. Ara cal veure si l'audiència pren la decisió abans del 24, quan està previst que comenci el judici, o bé després de la primera jornada, en què tots els acusats hauran de ser presents a la seu de l'audiència, que és a San Fernando de Henares. El judici es preveu que duri uns 6 mesos i que Pujol declari al final. Per tant, seria cap al mes d'abril.
Més coses, passant 12 minuts de les dues, el govern espanyol confia que té arguments per tal d'il·legalitzar la Fundació Francisco Franco si així ho decideix un jutge. El Ministeri de Cultura ha iniciat els tràmits per demanar l'extinció de l'entitat després d'estudiar la seva activitat i de concloure que enalteix la dictadura i humilia les víctimes. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Hola, bon dia.
Quins són ara els següents passos?
Doncs un cop el Ministeri va notificar ahir l'expedient a la Fundació Francisco Franco, ara tenen 10 dies per fer al·legacions i en un màxim de 9 mesos el protectorat de fundacions ha de proposar a un jutge la il·legalització de l'entitat. A partir d'aquí sobre un escenari incert, tot i que el ministre Ernest Urtasun s'hi mostrava confiat.
Nosaltres estem intentant accelerar tot el que podem per acabar amb una anomalia democràtica que s'hagués hagut d'acabar fa més de 25 o 30 anys. I per tant, estem corrent tot el que podem, però també estem sent estrictament rigorosos amb el que és la funció del Ministeri de Cultura i l'aplicació de la llei.
En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la fiscal de Memòria Democràtica, l'exministra Dolores Delgado, apuntava que la llei de memòria ha deixat el camí aplanat.
Hemos tenido que esperar a la Ley de Memòria Democràtica del año 22, que establece los expedientes y los procedimientos para acabar con aquellos espacios de exaltación del régimen represor franquista. Y esto es un antes y un después y supone un cambio de paradigma.
L'executiu s'ha carregat d'arguments amb un informe de 1.000 pàgines que justifica per què la Fundació Francisco Franco incompleix la llei. Recullen textos del seu web on es fa negacionisme de la repressió, es menysprea les víctimes o s'enalteix el dictador. En un comunicat, la Fundació nega que això siga humiliant per a les víctimes i considera obvi que la seva funció siga fer apologia de Franco.
Dani, l'anunci s'ha fet el dia que el govern espanyol fa el seu homenatge anual a les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura.
Sí, on s'ha reconegut la figura de 18 represaliats pel règim, com l'atleta catalana Margot Moles Piña, el cineasta Luis Buñuel o el poeta Federico García Lorca.
Si muero, dejaré el balcón abierto. El niño come naranjas.
Era la neboda del poeta andalús llegint uns versos en un acte on el president espanyol ha anunciat que el pròxim dimarts el Consell de Ministres concedirà la nacionalitat a 170 descendents de les brigades internacionals que van lluitar amb el bàndol republicà. Pedro Sánchez ha insistit en la importància de desplegar polítiques de memòria davant de discursos negacionistes.
Esta ofensiva no solo busca falsear la història, sinó sentar les bases per demoler les llibertats que tantos nos costó levantar y no vamos, por tanto, a ceder un ápice en la defensa de esas libertades.
Quasi 20 dies abans dels 50 anys de la mort de Franco, el govern espanyol ha anunciat que els actes de commemoració s'allargaran a 2026 i que a finals del pròxim mes es publicarà el llistat de símbols franquistes que s'han de retirar, com ara el monument de la Batalla de l'Ebre de Tortosa.
Mentrestant, l'estat espanyol encara reté més de 30.000 documents confiscats a Catalunya durant l'ocupació franquista del gener del 39, malgrat que està obligat per llei a retornar-los des de fa 20 anys. Segons ha pogut saber 3Cat Info, continuen a l'Arxiu General de la Guerra Civil, a Salamanca, papers de la Generalitat, d'una cinquantena d'ajuntaments i de les lògies maçòniques de Catalunya. Txell Vallespí, bon dia.
Bon dia. El percentatge és petit, però la documentació que queda per tornar és rellevant. Enric Terradellas, cap de l'àrea dels fons de l'administració de l'Arxiu Nacional de Catalunya.
Uns 6.000 documents, que són documentació produïda per la Generalitat, que és matèria d'ordre públic i generada després del mes de maig de 1937. Uns 22.000 documents que pertanyen a lògies maçòniques ubicades a Catalunya. En un tercer bloc trobaríem documents que estan dins l'anomenada causa general, no els tenim quantificats, però sí identificats, i finalment tindríem 6.000 documents pendents de retorn que pertanyen a ajuntaments.
I apunta que se sabrà un cop arribin a Catalunya els documents de la causa general, els que van servir al Ministeri de Justícia franquista per processar i condemnar republicans per fets que la dictadura considerava delictius.
Permet estudiar la justícia a Catalunya en aquells anys i sobretot el paper del president Companys amb els expedients d'indult durant el 1936 i part del 1937.
El retorn està encallat des de fa temps per discrepàncies en la Comissió Mixta Estat-Generalitat. El podria activar l'Audiència Nacional, que ha de resoldre un recurs de la Comissió de la Dignitat per l'incompliment de la llei de restitució. El coordinador de la comissió, Josep Cruanyes, parla d'anomalia democràtica.
És molt greu que no s'hagi completat tot aquest procés. Es parla de memòria, es fan lleis de memòria, però si fem lleis i no es compleixen, és molt greu.
La primera entrega dels papers de Salamanca va arribar a l'Arxiu Nacional de Catalunya a Sant Cugat del Vallès al gener del 2006, malgrat el boicot polític i judicial de l'Ajuntament de Salamanca i de la Junta de Castella i Lleó, tots dos llavors governats pel Partit Popular.
Un parell de coses de l'actualitat econòmica. Primera, l'Euribor torna a pujar i comença a afectar les hipoteques variables amb revisió semestral, Laia Ortega.
Sí, per tercer mes consecutiu, aquest indicador s'ha encarit. A l'octubre s'ha situat de mitjana en el 2,18%. No es tracta, però, d'una pujada gaire significativa. De fet, qui revisi la hipoteca de forma anual continuarà pagant menys, perquè fa un any aquest índex estava més amunt. L'estalvi, això sí, cada vegada és més petit, d'uns 560 euros l'any, si parlem de les hipoteques més habituals, de 170.000 euros a 25 anys i que estan referenciades a l'Euribor més l'1%. En el cas de les revisions semestrals, però, com deia, sí que pujaran. L'increment amb tot serà molt petit, d'uns 4 euros al mes.
I, per cert, d'hipoteques, n'ha parlat avui el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, en la presentació de resultats de l'entitat.
Admet que seguiran creixent i amb imports més elevats, però descarta cap bombolla.
Tenemos un mercado que está dista mucho de una situación de sobrecalentamiento desde el punto de vista de la calidad crediticia de las entidades. Eso no quita que no haya un problema agudo, además, de acceso a la vivienda, que es de otro tipo. No es un problema de exceso de oferta, sino en este caso de exceso de demanda al que hay que dar solución y que, evidentemente, si se prorroga en el tiempo, puede tener consecuencias negativas de todo tipo.
Fins al setembre, CaixaBank ha guanyat prop de 4.400 milions, un 3,5% més, i el conjunt de la banca ha sumat 25.000 milions. Encara ens falten els números del Sabadell. Per cert, que sobre OPAs, CaixaBank diu que no necessita fer-ne cap i que tindria sentit aclarir la normativa per fer-les més àgils.
Passen 3 minuts d'un quart. Una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Del 3 al 5 de novembre torna el Gastronòmic Fòrum Barcelona a Fira de Barcelona.
Si ets professional de la restauració, l'alimentació i el food service, aquesta és la teva cita de referència.
Enguany, una edició dedicada a la nova cuina catalana amb tots els nostres chefs més reconeguts.
I més de 350 empreses, show cookings, ponències, taules rodones...
Gastronòmic Fòrum Barcelona, del 3 al 5 de novembre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Vols estar al dia del món digital? Inscriu-te als cursos sobre ciberseguretat, intel·ligència artificial o acompanyament parental que t'ofereix la Generalitat de Catalunya dins del programa Més Digitals. Formacions gratuïtes de 8 hores, 100% virtuals i pràctiques per millorar les teves competències digitals. Informa-te'n i escull la teva a mésdigitals.gencat.cat o trucant al 012. Actuació finançada pel Fons Europeu Next Generation. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Joguines al tren, nines, vagons de 2 a 6, vehicles de 7 a 10, drons...
La il·lusió es posa en marxa. Arriba el catàleg de joguines del Corte Inglés.
Un viatge de fantasia amb pàgines carregades de Barbies, Hot Wheels, Legos i les joguines més buscades.
Totes les que els nens i nenes somien que els portin per Nadal.
Ja és aquí el catàleg de joguines del Corte Inglés. Vine a buscar a les botigues o descobreix-lo a la web o app.
Porto un menú per la Josefine Noichevsky. Sí, és per ella, gràcies. Vés-te'n, sushi.
Del rap.
Calla, quan canti ella t'ensenyaré a ser educat. Perquè siguis de casa bona no et facis l'espavilat.
A l'òpera.
Treu-te del cap que aquest energumen entri a l'acadèmia.
Només has de creure en tu.
Tenor. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Torna la gran nit dels Premis Regió 7. Celebrem el talent i l'esforç del nostre territori. Dimarts 11 de novembre a les 7 del vespre al Teatre Cursal de Manresa. Entrades gratuïtes a cursal.cat.
Amb el suport de CaixaBank, Endesa, l'Ajuntament de Manresa, E-Talentum, Volvo Motorcat Premium, Lincoln Co., Grup Bassols i el Consell Comarcal del Bages.
Catalunya migdia. Passant 5 minuts d'un quart. El 80% dels homes d'entre 40 i 70 anys amb obesitat tenen disfunció erèctil que es pot revertir si es perd pes i si s'adopten hàbits saludables. És una de les conclusions del 19è Congrés d'Andrologia que ha fet durant 3 dies la Fundació Puigverd. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Quin és el motiu?
Doncs que l'obesitat i el greix corporal deterioren la salut del cor i dels vasos sanguinis i provoquen canvis hormonals que afecten directament la capacitat d'erecció del penis. El doctor Maurizio De Rocco, cap de la Unitat d'Infertilitat Masculina de la Fundació Puigverd, explica a Catalunya Ràdio per què.
Tenemos unos vasos sanguíneos muy sensibles, muy delicados, que se alteran pronto. Entonces sufren antes y más que los vasos del corazón. Tenemos una disfunción eréctil, luego tenemos los factores hormonales, testosterona que baja y otras sustancias producidas por el tejido adiposo que tienen función hormonal y que alteran la respuesta sexual. Luego tenemos también factores psicológicos.
I afegeix que a la seva consulta cada vegada hi arriben homes més joves de 40 anys amb obesitat i també problemes de salut sexual. De fet, es calcula que la meitat dels homes sans entre 40 i 70 anys ja tenen algun tipus de disfunció sexual o reproductiva. I, a més, l'obesitat i el greix corporal també estan implicats a la infertilitat masculina perquè alteren la temperatura de l'escrot i disminueix la producció d'espermatozous. Però el doctor De Rocco assegura que si es fan canvis es pot revertir.
Cuando corregimos o mejoramos esta situación de obesidad perdiendo peso, también podemos incluso revertir esta situación. Este yo creo es el mensaje principal.
L'obesitat afecta un 17% de la població adulta.
Anem a la informació internacional. La classe política i la premsa britànica han aplaudit la decisió del rei Carles III del Regne Unit de retirar tots els títols i honors al príncep Andreu. L'ordre del rei és un intent d'allunyar-se dels suposats escàndols sexuals derivats de la relació que va tenir el seu germà Andreu amb el pedòfil convicte Jeffrey Epstein, Quim Olivares.
Sí, a partir d'ara se l'anomenarà Andrew Mountbatten Windsor i aquest matí ja no apareix al registre oficial de la noblesa britànica. La Casa Reial Britànica també ha ordenat fer-lo fora de la luxosa residència on viu a Windsor, als afores de Londres, i enviar-lo a una propietat de la família reial a l'est d'Anglaterra, allunyada de la capital. Andrew Mountbatten sempre ha negat les acusacions de Virginia Giffrey, que es va suïcidar i que en les seves memòries pòstumes va repetir que havia estat obligada a tenir relacions sexuals amb ell en 3 ocasions, inclosa una quan tenia 17 anys. El germà de Virginia Giffrey elogiava el rei a la BBC, però vol veure Mountbatten a la presó.
Però no n'hi ha prou, no n'hi ha prou. Hem de fer alguna investigació més que aprofundeixi en això. Ell encara és un home lliure. Felicito el rei. Crec que està fent una feina increïble com a líder mundial, establint un precedent. Però hem de fer un pas més. Ha d'estar tancat a la presó.
El govern de Keir Starmer diu que dona ple suport a la decisió de Carles III, però no té plans per introduir legislació per formalment eliminar Mountbatten del 8è lloc en la línia de successió al tron.
Bones paraules i crides al diàleg i a l'estabilitat en la primera reunió entre la nova primera ministra japonesa, Sanae Tataki, i el president xinès Xi Jinping. Ha estat a Corea del Sud, en el marc de la cimera de l'APEC, els països de l'Àsia-Pacífic. Una trobada en què, amb l'absència de Donald Trump, el líder xinès ha assumit el protagonisme i el lideratge per millorar les relacions comercials. Enviat especial a Keonju. Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Amb Donald Trump ja als Estats Units, Xi Jinping no ha hagut de fer front al contrapès disruptiu del president nord-americà en l'obertura de la cimera de l'APEC. Xi Jinping s'ha pogut oferir, doncs, com el defensor del lliure comerç i s'ha reunit amb diversos líders no menors de l'Àsia-Pacífic, com la primera ministra japonesa que s'estrenava, Sanae Takaichi, de l'ala nacionalista dels conservadors nipons, que fa preveure relacions més difícils. D'entrada, Takaichi i Xi Jinping han acordat treballar per uns llaços constructius i estables, però la primera ministra japonesa ha reclamat la fi de les polítiques intimidatòries de Pequín. L'escoltem.
Estic preocupada per qüestions com l'activitat xinesa al mar de la Xina Oriental, les illes Senkaku i el control de les exportacions xineses de terres rares.
Donald Trump intenta intimidar amb aranzels i està descobrint que Xi Jinping també és capaç d'intimidar, com ho està fent el mar de la Xina Meridional o com ho sap molt bé el Canadà. Superats els anys d'allunyament per la detenció de l'hereva de Huawei a Vancouver i la presó per a dos canadencs residents a la Xina com a represàlia, el primer ministre del Canadà, Mark Carney, sota la pressió aranzelària del seu veí del sud, es torna a apropar a Pequín i ha aprofitat l'APEC per reunir-se amb Xi Jinping. El Canadà sempre havia tingut una relació privilegiada amb la Xina sense deixar de recordar-li els dèficits en matèria de drets humans.
I a Ucraïna, la situació és molt crítica a la ciutat de Pokrovsk, a la regió de Donetsk. Vladimir Putin assegura que allà tenen encerclats milers de soldats ucraïnesos, tot i que Volodymyr Zelensky ho desmenteix. Ara bé, segons els analistes militars, Rússia encara està molt lluny de controlar tot el Donbass. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Pokrovsk és ara l'escenari dels combats més intensos a Ucraïna. Rússia hi ha destinat 11.000 soldats i Kiev hi ha enviat a la desesperada els seus millors homes per evitar quedar assetjats. Pokrovsk fa més d'un any que resisteix, però si acaba caient, serà la ciutat més gran conquerida per Putin en 2 anys i mig i desbloquejarà una de les grans fortaleses defensives de Donetsk. La realitat, però, és que des que va començar la invasió, Putin encara no ha aconseguit controlar ni tan sols tot el Donbass. Des d'allà, l'analista militar rus Andrei Marochka explica en declaracions de Catalunya Ràdio per què els està costant tant.
Són ciutats industrials connectades entre si. És un territori amb moltes plantes, grans empreses de més d'un quilòmetre. Hi ha refugis antiaeris i fortificacions que els militars ucraïnesos fan servir per defensar-se.
Els analistes russos no s'atreveixen a vaticinar quan Putin podria conquerir tot el Donbass. Alguns opinen que fins i tot seria qüestió d'anys. Ara bé, res fa pensar que amb això en tingui prou. Pel president rus, la victòria, més enllà dels territoris, passa per destruir la sobirania ucraïnesa.
3 minuts i seran 2 quarts. Tornem a Catalunya. Segur que molts ho heu notat. La taxa d'escombraria s'ha disparat un 16% de mitjana aquest any a Catalunya, però hi ha municipis on la pujada ha arribat al 150%. El motiu és l'adaptació que ha fet el govern espanyol d'una directiva europea enfocada a millorar la gestió dels residus. Ara, el ciutadà paga al rebut els costos d'aquesta gestió de les escombraries que abans es pagaven de la caixa comuna dels ajuntaments. Alguns municipis ja s'han organitzat per reclamar a les seves administracions que els tornin els diners dels costos. Sara Riera.
El govern espanyol diu que d'aquesta manera es garanteixen el finançament del servei, però el canvi ha topat amb una realitat difícil. Molts municipis cobraven poc el rebut per aquesta gestió i ara, que l'han de fer aflorar tota, es troben que els rebuts de les escombraries han pujat moltíssim. I el director de l'Observatori de la Fiscalitat de Residus, Ignasi Puig, ja ens ha advertit que hi haurà més pujades.
Els nostres estudis que fem a partir d'un mostreig de municipis espanyols ens diuen que encara estem lluny del 100% de cobertura de costos. Estimem que estem com a mitjana estatal al voltant del 65%. Sembla que els ajuntaments encara no estan donant ple compliment al que exigeix la llei.
El cas de Sant Quirze del Vallès és dels més potents. Allà han calculat l'increment basant-se en el valor cadastral i sense topalls. La Marta Rovira és la portaveu d'un grup de veïns que s'ha organitzat per reclamar a l'Ajuntament que els tornin els diners dels costos.
Per exemple, en el meu cas, passo de pagar 182 euros amb 63 a 409 euros. Basant-se en un valor cadastral sense tenir en compte que puc tenir la casa hipotecada fins a un 80%.
D'aquí un minut seran 2:45 de la tarda. Aquesta nit, ja ho sabeu, és la castanyada, però any rere any, Halloween guanya protagonisme. És una evidència, i l'èxit és tan gran que fins i tot algunes botigues de disfresses asseguren que les vendes ja estan, com a mínim, a la mateixa alçada de les vendes per Carnaval. Els tradicionals panellets, castanyes i moniatos continuen presents, però ja apareixen fenòmens híbrids, com ara el castawin, que combina la cultura catalana amb l'anglosaxona, Marriera.
Halloween és un fenomen que va a l'alça i que ha arribat per quedar-se, segons les botigues de disfresses que han hagut d'ampliar el catàleg de productes per a la popularitat que està generant, sobretot entre els més joves i petits. Patro Gómez és dependenta de la botiga de disfresses Menques de Barcelona.
És més important el Halloween quasi que el Carnaval. La veritat és que aquí a la tenda hem notat moltíssima gent, cada vegada més important, de joves, sobretot, els nens també, i hi ha molt de turisme, hi ha molt de gent de fora, i el Halloween ja es celebra sobretot per aquesta gent que ve de fora, però també per nosaltres.
Les disfresses clàssiques de fantasmes o bruixes o de pel·lícules i sèries com La família Addams sempre tenen èxit, però enguany la disfressa protagonista ha sorprès fins i tot els venedors, com ens explicava la propietària de la botiga A Tocom, Yolanda Martín.
Aquest any hi ha un que és la bomba i és el més econòmic de tots, que és el robot de Louvre.
Una disfressa Òscar molt fàcil, roba negra, una màscara, una armilla reflectant i unes joies antigues.
Doncs ara corro a comprar-ho tot plegat per poder disfressar aquesta nit. Les activitats de Halloween a la Costa Daurada, per cert, sobretot la tematització del resort de PortAventura World, fan incrementar un 50% les pernoctacions dels últims 8 anys. El sector hoteler reconeix que s'està consolidant la desestacionalització de turística i que cada any obren més establiments fora de la temporada d'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
Bon dia. Els hotelers han perdut la por a Halloween i aquest any ja tenen obert un 65% de totes les places de la Costa Daurada. La clau són les activitats que organitzen hotels, càmpings i ajuntaments que, amb els festius escolars, atreuen moltes famílies i permeten complir el somni del sector d'allargar la temporada, segons explica Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria.
La temporada està allargant-se cada vegada més i això es nota molt, per exemple, amb Halloween i l'efecte a PortAventura. L'activitat que comporta tot el Halloween dins el parc temàtic reverteix també, en general, amb ocupacions més bones.
La clau, sens dubte, és l'efecte catalitzador que fa el Halloween de PortAventura, que ja hi va apostar fa 25 anys i que genera el 15% de totes les seves visites de l'any, segons la directora de client, Xoni Fernández.
El Halloween ens va suposar i encara ens suposa una ampliació significativa de la temporada alta i, per tant, un impacte molt positiu en l'augment de visites. I l'èxit ens ha portat a anar allargant-la amb el temps.
A tota la Costa Daurada, els últims 8 anys s'han obert un 13% més de places i els visitants han augmentat un 26%.
I a tot això, aquesta castanyada, els productors estan satisfets perquè hi ha més castanyes i de més bona qualitat. Se'n colliran 17 tones, 5 més que l'any passat. Aquesta temporada no té res a veure amb l'any passat. N'ha parlat el responsable del Centre de Manipulació de la Castanya, Joaquim Soler.
Una temporada de castanya que presenta molt bé, perquè hi ha hagut unes molt bones condicions, el temps està, entre cometes, que en Montseny, doncs, és molt estable, ha pogut canviar de ploure, ha fet el vent, que tot això ha anat molt bé per la polinització. Jo diria que inclús potser hi ha massa castanya, val? Això fa que després la castanya no sigui tan gran.
Tot i la bona collita, la majoria de les castanyes venen de Galícia. El preu es manté estable. Un quilo de la castanya més econòmica es ven a 11 euros. Però el que sí que serà més car són els panellets. Entre un 3 i un 6%, segons el gremi de pastisser Joan Garcia.
Sí, la pujada de preus la causen els costos de producció i l'encariment de l'ametlla i els pinyons, que faran que els 100 grams de panellets rondin els 6 o 7 euros. Els pastissers també han notat un canvi en la manera de comprar dels clients. Ho ha explicat el president del gremi, Miquel Zaguirre.
Cada vegada ens cuidem més i si potser abans es menjaven 8 panellets, ens en mengen 5. Però que està bé, vull dir, és un massapà, tampoc... Abans sí que feia unes safates enormes, ja la gent se'n compra 3, 4, i veiem això, que les compres són més moderades, però cada vegada hi ha més gent, o sigui que amb això no ens podem queixar.
El panellet que més triomf és el de pinyons, que suposa gairebé la meitat de les vendes.
Passen 3 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida, la cultura.
Catalunya migdia.
Te compra tu coche,
te compra tu furgón,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Hi haurà moltes derrotes de tots els equips.
El nou projecte de Joan Peñarroya arrenca amb l'objectiu de millorar la classificació de la temporada passada. Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Si al moment anotant i siguen efectius davant.
Avui, a partir d'un quart de nou, Partizan Barça.
Els nostres peus...
Catalunya migdia.
Passant 5 minuts a dos quarts i seguim parlant de la castanyada. Perquè avui engega la primera edició de la Castanyada del Cabró Rock, que s'allargarà fins demà, dia de Tots Sants. L'esdeveniment comptarà amb un gran nombre d'artistes del panorama català, com ara els Pets, Julieta o aquests que sentim, els Figaflauas, Montse Mas.
Després de 5 anys d'història a Vic, el Cabró Rock estrena un segon festival a l'Espai Can Guitet de Montmeló, que pretén convertir-se en la gran diada de la cultura. Ho explica aquesta emissora el seu organitzador, Oriol Planeses.
Reivindicar una mica el que portem fent durant tot l'any, no? Fins a arribar a la data del festival, que... Castanyada és una data molt nostrada, és una tradició molt catalana i hem volgut doncs, fer més que un festival, una fira, una reunió per a tots els catalans que se sentin orgullosos d'aquesta tradició i de totes les demés. Puguem reunir un dia i celebrar-ho.
El festival també inclou el concert de final de gira d'Oques Grasses i el retorn de Teràpia de Xoc després de 10 anys. I a més de l'oferta musical, hi haurà moltes activitats vinculades amb la cultura catalana, com balls de gegants o sardanes, i també una zona gastronòmica. Les entrades fa mesos que estan gairebé exaurides, però el web del Cabró Rock, encara se'n poden trobar les últimes per avui.
I ara parlem de les estrenes de cinema d'aquest cap de setmana. Just the three of us. I continuen arribant a la cartellera pel·lícules que van triomfar al Festival de Sitges, com per exemple aquesta, Esa cosa con alas, Mar Garriga.
El film se sustenta en l'angoixant interpretació de Benedict Cumberbatch, un dibuixant de còmics que perd sobtadament la dona i mare dels seus fills. Pot resultar claustrofòbic, però tracta les fases del dol d'una manera imaginativa, a través d'un corp amb aparença humana que l'acompanya en tot moment. També de Sitges arriba Together, una pel·lícula sobre els perills de la codependència afectiva, amb una parella que després de caure en un pou màgic inicia un procés de fusió literal.
I si la setmana passada era el torn del biopic de Bruce Springsteen, avui li toca a un altre músic.
Charles Aznavour.
Aquest nom que heu sentit, Charles Aznavour.
Sí, el biopic musical continua de moda. Monsieur Aznavour retrata els difícils inicis de la carrera d'aquesta icona de la chanson francesa, l'ambició i la tenacitat que el van fer triomfar i el preu que en va pagar. Pel·lícula indispensable per als fans, sobretot amb un enlluernador Tahar Rahim. Altres estrenes destacades són el particular thriller de robatoris protagonitzat per Josh O'Connor, The Mastermind, la pel·lícula sobre la maternitat juvenil dels prestigiosos germans d'Ardenne, recién nacides, la nova pel·lícula d'Alberto Rodríguez, Los Tigres, amb Antonio de la Torre i Bárbara Leni, dos títols oblidables, Cuerpos Locos, amb Paz Padilla i el drama romàntic A pesar de ti, i la cinta d'animació infantil Super Charlie, que arriba doblada al català.
I més cinema? Perquè el director Albert Serra ha presentat a Valladolid, a la Seminci, la pel·lícula Magallanes, dirigida per Laf Díaz i que el mateix Albert Serra produeix. El film, que opta demà a l'Espiga d'Or del festival, es remunta 5 segles enrere i explora diversos episodis de la conquesta de les Filipines. Enviada especial a Valladolid, Montse Pujol.
El mexicà Gael García Bernal dona vida a Fernando de Magallanes, l'explorador portuguès, i s'endinsa en un episodi crucial de la conquesta de Filipines. El cineasta Albert Serra ha explicat a Catalunya Ràdio per què a ell i al director filipí Laf Díaz els hi va interessar fer una pel·lícula sobre aquest personatge històric.
Aquest món o aquest tipus de relacions entre diferents civilitzacions o diferents parts del món i les friccions que això comporta i que estem a l'inici. I per això era coherent, perquè ell és portuguès, pues, va fer la volta, que no la va acabar, amb diners espanyols i amb tripulació majoritàriament espanyola, quasi bé totalment espanyola, i va morir a Filipines. Llavors, directors de Filipines, que això els hi va marcar, ja saps que és un dels únics països allà, no, catòlic, que hi ha a l'Àsia, en aquella zona, precisament per això. Llavors, bueno, això els ha marcat molt i tenien interès en el tema.
La pel·lícula de més de 3 hores és una epopeia dividida en 3 actes i retrata el descobriment del món per part de Fernando de Magallanes i les tensions polítiques en Portugal.
I una cosa més abans dels esports. Hello darkness, my old friend. Què ens treu la son? Aquesta és la pregunta que es fa la valenciana Anna Penyes, que va rebre el Premi Nacional de Còmic 2018 del Ministeri de Cultura al seu nou llibre, En Blanc. És un còmic coral que parla de la precarietat i de la salut mental des de l'insomni. Publica Salamandra Gràfic. Valeria Obereda.
Fantasmes del passat, preocupacions del present i pors del futur. És el còctel perfecte per esgarrar-nos una nit, o moltes. L'autora ha parlat amb víctimes d'aquest problema contemporani que va a més. Les preocupacions per la família, el soroll, la feina, però per sobre de tot, l'habitatge encapçala el rànquing dels maldecaps que no ens deixen dormir.
Al final, la vivienda és tu refugio, puede ser la vivienda en su hipoteca, en el miedo a perder el trabajo y entonces perder la vivienda, en el miedo a que me suban el alquiler o ya he perdido la vivienda. Este mundo de precariedad, contratos tan cortos...
Ella mateixa reconeix que té el son fràgil sense arribar a ser insomne i a les dones en general les afecta més.
Las cargas mentales cotidianas, ¿no? Esta cosa de preocuparse, el estar pensando en tu agenda pero en la agenda del otro, esta carga de género, ¿no? Que digamos.
Tancar els ulls, diu Anna Penyes, és confiar.
20 minuts per les 3, anem als esports. I aquest vespre s'obre l'onzena jornada de Lliga de Primera amb el partit Getafe-Girona. Els gironins busquen sumar punts per sortir de la zona baixa i, de fet, una victòria avui els trauria de les posicions de descens. L'equip gironí encara la jornada ben conscienciat de la situació, Eduard Solà.
Michel continua sent optimista, tot i que el Girona comença la jornada com a coell, tot i que els dos últims partits han queixat gols en temps afegit. Recordem-ho, al camp del Barça, on va acabar perdent, i a Montilivi davant l'Oviedo la setmana passada, després d'haver pogut capgirar la segona meitat un 0-2 en contra. Això sí, Michel reconeix que no sap fer millorar tant els jugadors com sí que fa Bordalàs, que té instal·lat el seu Getafe a la meitat justa de la classificació i compta amb el doble de punts que el Girona. 7 al Girona, 14 al Getafe.
Hem començat no de la millor manera i és perquè aquesta filosofia que nosaltres tenim o que jo tinc al meu cap no he aconseguit que el jugador esté 100% convençut o entendre al 100% el que jo vull.
El Girona ve de classificar-se aquesta setmana per la segona eliminatòria de Copa, però va necessitar, recordem, la pròrroga per eliminar i superar el Constància. És que els jugadors que van descansar a la Copa del Rei ja són a la llista, Unagi, Witzel, Àlex Moreno, Blin i també Livakovic, que ja no té mal d'esquena. El Girona fa el viatge d'anada i tornada a Madrid avui mateix. Les baixes, recordem, les de les últimes setmanes, David López i Francesc. El Getafe Girona el podreu seguir el Tot Gira a partir de 3:15.
Això pel que fa al Girona. Pel que fa al Barça, atenció, perquè ja és oficial el retorn de l'equip al Camp Nou. No per un partit, veurem si serà el dia 22 o el 29 de novembre, sinó per un entrenament. Divendres que ve, entrenament de portes obertes en el que serà una prova que demana l'Ajuntament de Barcelona abans de la tornada amb un partit al Camp Nou, Roger Bussà.
Sí, concretament és un requisit que demanen els bombers abans que el Camp Nou s'hi pugui tornar a jugar a partits, un cop el club rebi la llicència UB. L'objectiu és posar a prova els accessos i la seguretat de l'estadi amb aquest entrenament a portes obertes divendres que ve, dia 7, a les 11 del matí, finalment amb un aforament de 23.000 espectadors ubicats a la zona de tribuna i gol sud. Per anar-hi cal comprar entrades, ja a la venda des d'avui a les 11 del matí primer pels socis, els preus 5 euros pels socis, 10 euros per al públic general, una recaptació que anirà destinada íntegrament al projecte Polseres Blaugranes que impulsa la Fundació Barça.
Per cert, encara sobre el nou Camp Nou, la UEFA confirma que ha rebut l'interès del Barça per acollir la final de la Champions masculina de l'any 2029, un cop s'hagi acabat aquesta remodelació del Camp Nou. Per aquella final de la Champions, la UEFA també té la proposta de Wembley a Londres. Tot això pel que fa referència al Camp Nou, però el Barça, recordem, amb 8 baixes, ha fet avui el penúltim entrenament abans de rebre l'Elx, aquest diumenge a Montjuïc. I mentre cada dia hi ha més baixes, Flick almenys respira tranquil amb dos jugadors que avancen bé i que està previst que tornin ja aquest diumenge. Són Lewandowski i Dani Olmo.
Que avui s'han tornat a entrenar amb normalitat amb el grup. Cada cop sembla més clar que, com dius, Flick els recuperarà per aquest partit contra l'Elx i, sort d'això, tenint en compte la llarga llista de lesionats. Les baixes, l'última és la de Pedri, que estarà de baixa entre un mes i un mes i mig. Ter Stegen i Gavi són baixes de llarga durada, encara no se'ls espera. Joan Garcia i Christensen encara no arriben i Rafinha tampoc fins després de l'aturada. Diumenge aquest Barça-Elx, avui hem sentit l'entrenador de l'Elx, Eder Sarabia, que va ser el segon de Quique Setién al Barça i que pensa això precisament de les múltiples baixes de la Flick.
Que no està Rafinha o que no va estar al 100%, que no juega Rashford. Me encanta Rashford, me parece un jugador que ya en Inglaterra me volvía loco. Lamine no está a su mejor nivel, supuestamente, pero si no es el mejor jugador del mundo, pues estará cerca. Que falta Pedri, va a jugar Casado, entiendo, o tienen otras alternativas, recuperan a Olmo. Otra debilidad, es que son jugadorazos.
Doncs aquest Barça-Elx, diumenge. Demà, en canvi, juga al Madrid. Allà, a Madrid, donen per tancat ja l'afer Vinícius i prenen nota de les coses positives del clàssic. En la roda de premsa prèvia a aquest partit que juguen demà contra el València, el tècnic blanc, Xavi Alonso, ha hagut d'afrontar fins a 4 preguntes sobre Vinícius, Marcos García.
4, perquè ha dit que ja n'hi havia prou.
Si no, sobre... estarien fent preguntes.
Sí. Els companys, com a mínim 2, han expressat públicament que també haguessin preguntat per Vinícius si Xavi Alonso no hagués tancat l'aixeta. Sobre Vinícius i com es va empipar, recordeu, el brasiler quan Xavi Alonso el va canviar al clàssic de diumenge. Com diem, han estat només 4 perquè diu Xavi Alonso que amb aquesta resposta que sentireu ara ja en tenia prou per dir el que volia dir.
El miércoles, después de los dos días de descanso, tuvimos una reunión con todos, con los jugadores, con la plantilla, y Viño estuvo muy bien, estuvo impecable, habló desde el corazón, con sinceridad, y yo quedé muy satisfecho, y desde ese momento para mí el asunto quedó zanjado.
El asunto quedó zanjado. El Madrid va guanyar el Clàssic per 2-1 amb un canvi de sistema per sobrepoblar el centre del camp amb Camavinga a la banda dreta. Xavi Alonso admet que aquest clàssic ha estat molt útil per ell i per l'equip de cara al futur, en clau blaugrana, en l'aspecte anímic i esportiu.
Salió bien, no solo tácticamente, sobre todo anímicamente, para mí fue la preparación fue muy buena, el equipo tuvo una emocionalidad muy, muy positiva y eso es la base para que luego el planteamiento táctico funcione. El clàssic està ja un poquito aparcado, però nos dice coses de cara al futur.
Per cert, fa uns minuts Kylian Mbappé ha rebut al Santiago Bernabéu el reconeixement al millor golejador, la Bota d'Or 2025.
I l'Espanyol patint, però amb l'objectiu complert. Va aconseguir classificar-se per la segona ronda de la Copa en un partit contra l'Atlètic Lleida. Una eliminatòria que va acabar amb 1-2 a favor dels blanquiblaus. I Sergi Andreu amb el tècnic Manolo González reconeixent l'esforç del seu equip.
Sí, en un partit d'aquells de mastegar sorra i mai més ben dit ateses les condicions del terreny de joc i el camp d'esports. En tot cas, l'Espanyol va haver de treballar de valent per guanyar gràcies a 2 gols de Quique García, el primer després d'un penal inexistent i el segon a l'inici de la segona part. El gol de l'Atlètic Lleida, que va donar la cara en tot moment, el va fer One, després d'una errada important d'Àngel Fortuño, que ahir debutava amb el primer equip de l'Espanyol. També van debutar Javi Hernández i el jove del filial, Ferran Gómez. Sentim Manolo.
Ja sabien que era un partit complicat. És que, si mireu els resultats que han hagut a les rondes, no hi haurà cap partit fàcil de Copa del Rei. Dels que juguem, ja ho dic ara, dels que l'equip que ens toqui a la segona ronda serà un partit similar, amb altres condicionants, però complicat. Jo els he jugat a l'altra banda, i sé el que són, i sé el grau de motivació que aportes.
Per cert, Manolo González va tancar la roda de premsa d'ahir amb un record ben especial que ens toca de prop, dedicat al nostre company Dani Badia, que ens va deixar l'estiu del 2022.
Voldria tenir un record abans de marxar, fa molt de temps que no vinc, potser no sé quan tornaré a venir a Lleida, pel Dani Badia, que era un molt bon amic meu, ja el vaig tenir aquest record fa temps, i per ell i per la seva família, perquè bueno, jo me l'estimava molt, i va ser un dels periodistes que més respecte va tenir per la meva feina des que el vaig conèixer. Gràcies.
Doncs des d'aquí agraïm aquest record del Manolo González al nostre company Dani Badia. Per cert que l'equip de la Terra Ferma, el Lleida, no va poder superar el compromís contra l'Espanyol i, per tant, ha caigut de la Copa en les primeres de canvi, Isaac Vilalta.
Doncs sí, en la primera participació històrica de l'Atlètic Lleida, un club molt jove, a la Copa. El tècnic de l'equip, Gabri, va voler posar en valor l'actuació del seu conjunt.
Satisfet per, com dius tu, per el que ha fet l'equip, perquè ha donat la cara, perquè hi ha hagut partit fins al final, perquè hem lluitat, perquè hem sigut nosaltres i res, pues, molt satisfet per aquesta imatge que crec que hem donat bona. Després pues, ja sabíem dificultat que hi havia.
Ara l'Atlètic Lleida centrarà exclusivament en la Lliga, després d'haver arribat a les semifinals de la Copa Federació i haver disputat també la Copa del Rei. Els de Gabri buscaran millorar posicions a la Lliga per sortir de la part baixa. Ahir, per cert, van assistir al camp d'esports més de 8.000 espectadors.
I l'altre equip català que ahir també va dir adéu a la Copa és el Nàstic de Tarragona. Els granes van caure per 0-2 davant l'Atlètic Balears, un equip de categoria inferior, Carles Vila.
Va tornar a ser un altre partit per oblidar dels jugadors de Luis César, amb molt poques idees pel que fa al joc ofensiu, però també amarrades en defensa. Fins i tot Luis César, el tècnic grana, va reconèixer que el sistema de joc no està funcionant. Un dels capitans del Nàstic, el migcampista Òscar Sanz, reconeix que el vestidor està tocat i que cal recuperar-se el més aviat possible.
No, hoy es un día jodido, la verdad. Nos tomamos la Copa como una competición muy importante. Queríamos volver a las buenas sensaciones y, bueno, una derrota, pues la verdad que el equipo está jodido. Yo creo que merecíamos por lo menos meter un gol. Sí que es verdad que se nos ha descontrolado el partido en muchas fases. A partir d'ahí hay que volver a recuperar la sensación de un equipo sólido y competitivo.
El Nàstic, per cert, sense temps d'assimilar l'eliminació a la Copa, juga diumenge al nou estadi contra el líder del grup segon de la Primera Federació, l'Atlètic Madrileño.
D'aquí a 10 minuts seran les 3 de la tarda. Ara fem una pausa i després...
Hi ha molts planters que poden lluitar per estar a la Final Four. I Partizan és un d'ells.
Eurolliga de bàsquet, en partit important pel Barça.
Catalunya migdia. La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 8 i 9 de novembre una gala amb ballarins principals i solistes de l'Staatsballet Berlín, el Bolshoi de Moscou i l'English National Ballet, entre d'altres.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 42a temporada BBVA de dansa de la FACT. Entrades a lafactcultural.cat.
Carrefour et porta el millor preu amb el 50% que torna en el formatge per untar Philadelphia Original o Light de 350 grams. En compres un i et tornem la meitat del seu valor en un cupó de descompte. I així, en més de 1.000 productes. Fins al 13 de novembre. A Carrefour, el més bo, el millor preu.
El dilluns 3 de novembre, Monte Deportivo celebra la 5a gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic en què seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala a Mundo Deportivo. Podràs seguir-la en directe per Dazón.
Amb el patrocini de CaixaBank, Estrella Damm, Moeve, Hyundai, Sofascor i Fivers.
Som a la cua d'Europa en producció d'energia solar.
Això no és un caprici d'un sector que diu hem de fer renovables. És que hem de reduir les emissions.
I ara toca fer-ne i de pressa. Però on i com ho fem? Als terrats dels edificis? Als camps de conreu? A les carreteres? Damunt l'aigua?
Això té un impacte visual, però s'ha de fer.
Jo quan era que aquest mar de plaques me cauen els collons a terra.
30 minuts, el repte solar. A TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Entrem en territori bàsquet i parlem de l'Eurolliga. Nou compromís del Barça, que avui a partir de 8:45 visita la pista del Partizan de Belgrat. Els blaugranes, Ernest Macià, han guanyat els últims 11 partits contra l'equip serbi.
Que és el mateix que diu Òscar, que el Barça han obert allà des del 2010, tot i que és una pista realment molt complicada, amb un gran ambient. Però bé, el partit d'avui serà especial per a Kevin Panther, jugador del Barça, perquè el seu gran amic l'any passat, Jabari Parker, que a més va ser el segon màxim anotador del Barça, ara vesteix la samarreta de l'equip rival. Escoltem a Panther.
For me, it's like home. I want a title here.
Belgrat és casa meva, tinc una connexió especial amb la gent d'allà. I amb Jabari Parker, que juga allà, serà divertit, és com el meu germà. L'estimo, li tinc molt d'afecte.
It's gonna be fun, exciting. Can't wait.
A la prèvia d'aquest partit, ahir al Tot Costa vam parlar amb Xavi Pascual, exentrenador del Barça de bàsquet. Recordem que va guanyar l'Eurolliga del 2010 i acabes de dir que des del 2010 el Barça no guanya allà, des de fa 15 anys. Doncs bé, Xavi Pascual, tot i que va dir que respecta moltíssim a Joan Peñarroya i li dona la raó en molts temes, ell es posa al mercat. A partir de ja està disposat, si cal, a entrenar qualsevol equip, qualsevol projecte d'Eurolliga que li entri.
No podem descartar res. Pot ser a final de temporada o si a mitja temporada o demà arribés alguna cosa que realment em fes gràcia i sumar-m'hi. No tinc un pla definit, sinó que estic obert a qualsevol cosa, a qualsevol moment, o a cap, com ja ha passat en aquests primers mesos, que hi ha hagut coses que m'han vingut i no m'han agradat.
Doncs veurem si li arriba alguna oferta a Xavi Pascual o no. En tot cas, el Partizan de Belgrad-Barça de la 8a jornada de l'Eurolliga el podeu seguir a la transmissió del Tot Gira a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I no deixem de parlar de bàsquet perquè ahir us explicàvem que els Mossos d'Esquadra investiguen la gravació d'imatges dels vestuaris del bàsquet femení de la Bisbal d'Empordà mentre les jugadores s'estaven dutxant. Els fets es van fer públics fa un parell de dies, tot i que van passar fa més d'un mes, Marcos.
I és per aquest pas del temps, justament, i sense solució encara, que el club mostra la seva sorpresa per la que diuen inacció de l'Ajuntament. L'endemà es van reunir club i Ajuntament i a dia d'avui encara no hi ha cap solució que sigui definitiva. Joan Bassa, president del Bilbao, del Bisbal Bàsquet, en declaracions del Tot Costa.
A dia d'avui encara no, i és el que nosaltres ens sorprèn, perquè al final sí que hi ha actuacions que nosaltres també som conscients que l'Ajuntament ha de fer el seu procés i els seus tràmits burocràtics, però elevar, encara que sigui de forma provisional, les parets del vestidor amb una simple placa de pla dur d'uns 20-25 centímetres perquè ningú pugui arribar-hi.
Sobre això l'Ajuntament diu que...
No creiem que sigui tan complicat.
Sobre això l'Ajuntament diu que no han posat pla dur perquè no permet prou ventilació. Joan Bassa confirma la fórmula que han trobat ara temporalment.
El remei intern que hem intentat, bueno, que hem aplicat ja des del dia 1 que passa això, a part de parlar amb l'Ajuntament i fer un acompanyament a les noies, no? Perquè al final volem el seu benestar emocional, a part de vetllar per la part esportiva, és el fet de, bueno, de fer una mica de vigilància nosaltres dels vestidors, de que ningú es pugui colar en els passadissos de fora. Per exemple, els entrenadors de les noies que s'esperen fins que surti l'última a la porta fent com una mica de segurates.
Ja ho veus, una solució interna, per dir-ho d'alguna manera.
Però més val que en busquin alguna d'una mica més constructiva. En veurem. Deixem el bàsquet. El Masters 1000 de París en tennis, l'italià Yannick Sinner és el principal favorit per endur-se el títol després de l'eliminació de Carlos Alcaraz. El torneig francès reparteix els últims bitllets per la final del Masters de Turí, Mariona Serra.
Doncs sí, després de la victòria d'ahir i la classificació pels quarts de final, Sinner encadena 22 triomfs consecutius en tornejos disputats a pista oberta. Els resultats recents i l'eliminació de Carlos Alcaraz en primera ronda ofereixen l'oportunitat a Sinner de convertir-se en el número 1 del rànquing mundial si guanya el torneig a París. En aquest cas, superaria Alcaraz en la classificació. Als quarts de final, Sinner s'enfrontarà a Ben Shelton, rival contra el qual acumula 5 victòries consecutives, fet que el situa com a clar favorit. El camí de l'italià apunta cap al seu primer títol Masters 1000 de la temporada i el cinquè de la seva carrera. A les ATP de Turí comptem amb els nous classificats. A més d'Alcaraz, Sinner, Alexander i Djokovic s'hi sumen Shelton, Fritz i De Minaur. L'última plaça es decidirà entre Lorenzo Musetti i Félix Auger.
I l'Agència Mundial Antidopatge presenta novetats pel que fa al llistat de substàncies prohibides que entraran en vigor el pròxim 1 de gener del 2026, a un mes mal comptat de l'inici dels Jocs Olímpics d'hivern. Montse Raya, quins són aquestes novetats?
La més destacada és l'ús sense diagnòstic del monòxid de carboni, que és una substància utilitzada per alguns ciclistes per augmentar el seu rendiment. La Unió Ciclista Internacional ja va prohibir el monòxid de carboni al febrer perquè la seva inhalació pot resultar fins i tot mortal. L'AMA vol deixar clares les normes just ara, que és l'època en què fan més controls exhaustius abans d'una cita olímpica, com la de Milà Cortina d'Ampezzo. Winter Junger és director d'investigacions de l'Agència Mundial Antidopatge.
For intelligence investigations, the most important time is...
Per a les investigacions d'intel·ligència, el moment més important és abans dels Jocs, perquè tothom sap que durant la cita se'ls fa la prova. Per tant, és molt probable que aquells que es dopen s'aturin just abans dels Jocs per estar nets quan se'ls faci la prova. Per nosaltres, ara és el moment més important.
En aquesta llista de substàncies prohibides de l'AMA per al 2026 també són els compostos orgànics, però que són derivats de substàncies ja prohibides, i els components cel·lulars que s'utilitzen en dopatge genètic per millorar el rendiment dels esportistes.
Cada divendres us fem una recomanació esportiva pel cap de setmana. Avui la proposta és que pareu atenció a la Premier League per saber què fan els que són, en aquest inici de temporada, l'equip de moda i l'equip decepció del futbol anglès.
Sí, l'equip revelació de la Premier League, sens dubte, és el Bournemouth d'Andoni Iraola. Juga diumenge al camp del City de Pep Guardiola. El Bournemouth és segon de la Lliga anglesa, a 4 punts de l'Arsenal, que és el líder. L'equip d'Iraola destaca per un gran desplegament físic, pressionen a tot el camp. Vaja, que són un tros d'equip. No està de moda ni de bon tros el Liverpool d'Arne Slot.
If you could talk about an issue, is that not all of them...
Avui ha fet roda de premsa l'entrenador noruec, molt i molt qüestionat. És setè al Liverpool, fixa't, després d'haver invertit gairebé 500 milions d'euros, que no els tenim ni tu ni jo junts, aquest estiu amb noms com Isaac, Beers, Ekitike o Frimpong, entre d'altres. Per ara diu Slot que confia en el seu model de joc, però allà no hi confien tant. Avui repassava la premsa anglesa i ja l'estan col·locant de tornada al Liverpool... Jürgen Klopp, ni més ni menys. Demà, nou examen per aquest Liverpool a casa contra l'Aston Villa.
Doncs ja ho sabeu, dues cites del cap de setmana per la Premier League. I abans d'arribar a les 3 de la tarda, us expliquem que en handbol el blaugrana Dicamem ha abandonat la concentració de la selecció francesa amb un esquinç al turmell dret. Segons que informa el Barça, el jugador ha començat ja la recuperació amb els serveis mèdics del club blaugrana i estarà de baixa entre 10 i 15 dies. Antonio Carlos Ortega, l'entrenador del Barça d'handbol, té fins a 11 baixes aquests dies per culpa dels compromisos de seleccions, cosa que a vegades implica males notícies com aquesta lesió de Dicamem.